Us deixem amb l'Esport al Punt i Carles Vila. Bona tarda.
Bona tarda.
L'Esport al Punt.
Els jugadors de la selecció espanyola de bàsquet tornen aquesta nit al Japó després d'haver aconseguit la medalla d'or al Mundial. Fa 22 anys, la medalla de plata als Jocs Olímpics de Los Angeles va provocar el boom del bàsquet espanyol que fins i tot, en els primers anys, va poder competir amb el totpoderós futbol. Ara, tot i tractar-se d'una medalla d'or en un Mundial, la situació és ben diferent per al bàsquet espanyol, que no viu el seu millor moment pel que fa a l'interès que hi ha a les competicions de clubs. Xavi Gala ha parlat amb responsables dels clubs catalans i de la Lliga CB per saber què és el que esperen de l'or del Japó.
A cap de les persones vinculades al món del bàsquet se'ls escapa que aquest Mundial conquerit per la selecció espanyola és un títol que, més enllà del mèrit esportiu, suposa pels jugadors i el cos tècnic, pot tenir una repercussió molt positiva de cara al futur del bàsquet català i estatal. Enric Piquet, president de la Federació Catalana de Bàsquet, no dubta en qualificar aquest títol com un premi.
Tota aquesta gent que treballa fa que doncs, aquest premi, jo penso que se'l mereixin tots ells, i lògicament, doncs que recaigui també amb la il·lusió, amb la dedicació i també amb aquesta vocació, diguéssim, que jo abans deia, d'equip, no? Que realment doncs, és quan l'esport té aquest caràcter, diguéssim, tan positiu per a la formació de la joventut.
El bàsquet a Catalunya està a un alt nivell, però aquest títol, segons el president de la federació, pot ser un revulsiu per incrementar l'interès de la gent i la il·lusió dels nens que el practiquen.
Penso doncs, que l'aportació catalana en aquesta gesta és importantíssima. Nosaltres hem de saber-la aprofitar sàviament perquè la nostra joventut doncs, s'inculqui d'aquest esperit d'equip, d'aquest esperit de lluita, d'aquest esperit de, no solament de guanyador, sinó de participant. I crec doncs, que amb això a nosaltres ens toca fer una tasca ara de reformament d'aquesta imatge i, per tant, doncs, ha de ser extraordinàriament positiu pel futur del nostre bàsquet.
En la mateixa línia parla un home que coneix molt bé aquest món, el món del bàsquet. Joan Montes va ser entrenador del primer equip del Barça de bàsquet i actualment s'encarrega de la formació de nens a la secció. Per Joan Montes, sens dubte, aquests jugadors són un mirall pels nens.
El tir aquest d'entrada de la bomba Navarro que es diu, aquest tir doncs, ja cada vegada ho fan més jugadors, el mateix Garbajosa, el nano... El Sergio Rodríguez, que pues, cada vegada també l'està fent, i nanos, tu veus rodes de lo millor de mini que algun jugador ja s'atreveix a fer. Indudablement això és il·lusionant, i també és il·lusionant que molts nanos vegin que poden arribar a dalt i que estem a dalt de tot. No? Vull dir que això crec que és molt important pel bàsquet i també pels nens.
Joan Montes fa un paral·lelisme entre aquest títol i el que va suposar la medalla de plata de Los Angeles al 84.
De cara al bàsquet, doncs, pot ser una altra vegada una mica el que va fer la medalla en el seu moment de plata dels Àngeles, que tothom doncs, es va començar a apuntar a bàsquet i el bàsquet doncs, tothom el va seguir molt més. Jo penso, tal com han jugat, com s'ha guanyat i l'espectacle que han donat, doncs, més un nano doncs, començarà a jugar a bàsquet i pot ser interessant per el que és el nostre esport.
En conclusió, aquest campionat del món no només és un èxit, sinó que pot ser una eina per tirar endavant l'interès per un esport que, si bé està en un altíssim nivell, no té un alt protagonisme i per tots, començant pels nens i acabant pels espectadors, s'ha d'aprofitar.
Benvingut sigui el títol, aprofitem-lo, que els nanos l'admirin, el disfrutin i vulguin imitar-lo i que, per tant, doncs, tinguem un bàsquet de futur encara més potent, més fort i més admirat, si cal, que el que tenim ara.
Doncs continuem parlant d'aquest Mundial de Bàsquet del Japó. Després d'una nit de celebracions, a l'equip espanyol encara li queden un seguit d'actes a la seva arribada a Madrid. Anem tot just a Madrid. Toni Rigal, bona tarda.
Bona tarda. La selecció espanyola de bàsquet arribarà a l'aeroport de Barajas a les 11 de la nit. A partir d'aquell moment, els jugadors, el cos tècnic de la Federació Espanyola de Bàsquet i els auxiliars es desplaçaran a la plaça de Castella. L'Ajuntament de Madrid i la Federació Espanyola de Bàsquet han avisat als aficionats que la selecció espanyola no passarà per la terminal de l'aeroport de Barajas i que es traslladarà a la plaça de Castella, on rebrà l'homenatge dels aficionats i on l'Ajuntament madrileny ha previst un desplegament de seguretat amb més de 90 policies municipals municipals i diversos serveis assistencials. Els actes d'homenatge a la selecció espanyola continuaran demà al migdia quan els Reis rebran en audiència la selecció espanyola al Palau de la Zarzuela.
Si encara creus que menjar sa és menjar avorrit, encara no saps què és menjar sa. Per això El Periódico et regala la col·lecció Cocina Sana. Aquest dissabte gratis el volum 2 i diumenge la cartilla pel volum 3.
Creus que tinc un cos avorrit? Menjar sa és divertit.
Passa un minut de 3:15 de la tarda, parlem ja de futbol i de l'actualitat dels tres equips catalans de primera. El Barça i l'Espanyol es tornaran a enfrontar demà a Girona, a la final de la Copa Catalunya. Albert Benet, bona tarda.
Bona tarda.
L'equip blaugrana ho farà amb moltes absències per culpa dels compromisos de selecció.
Frank Rijkaard no podrà disposar dels jugadors internacionals i, de fet, només té 10 jugadors del primer equip per afrontar aquesta final de la Copa Catalunya. A més, dos d'aquests 10 jugadors disponibles són porters, Valdés i Jorquera. Rijkaard es veurà obligat a completar la convocatòria amb jugadors del planter que a l'entrenament d'aquesta tarda ja treballaran amb els jugadors del primer equip. Hi ha 10 internacionals que no tornaran fins dijous per a preparar el segon partit de Lliga el de dissabte al Camp Nou contra l'Osasuna. Són Ronaldinho, Edmilson, Thuram, Zambrota, Puyol, Xavi, Iniesta, Deco, Gudjonsson i Gio. Eto'o i Messi tornen avui mateix a Barcelona però no jugaran demà a Girona contra l'Espanyol. Qui sí que ho podria fer és Javier Saviola, que no va jugar ni un minut a l'amistós d'ahir entre el Brasil i l'Argentina. S'haurà de veure si Rijkaard el fa jugar tenint en compte els pocs efectius que té per jugar a la Copa Catalunya.
Una situació ben diferent la trobem a l'Espanyol. David Clopés, bona tarda.
Bona tarda.
Valverde es pren de manera seriosa aquesta final, és a dir, farà jugar el primer equip per mirar d'evitar una tercera derrota aquesta temporada contra l'equip blaugrana.
Valverde donarà demà al matí la llista de convocats després de l'últim entrenament que faran a Montjuïc. Tot i així, ja pensat que s'endurà a Girona la gran majoria de jugadors del primer equip i només algun del filial. Valverde diu que es pren la final seriosament i assegura que no seria convenient perdre per tercer cop amb el Barça aquesta temporada després dels dos partits de la Supercopa.
No nos vamos a engañar, vamos a jugar contra el Barça. Hemos jugado dos partidos y nos han ganado los dos. Entonces, la verdad, no sería muy conveniente que nos ganaran una tercera vez. Entonces, para nosotros es importante en ese sentido, pero sobre todo, más que por ganarle al Barça, sobre todo porque queremos seguir teniendo buenas sensaciones y porque también considero que al grupo le faltan cosas y que esas cosas se adquieren no solo entrenando sino también con partidos.
El técnico de l'Espanyol diu que una victoria el reforzaría.
Veníamos antes del partido de Lazio, veníamos de perder 3 partidos seguidos y el partido de Lazio al final se convirtió en una pequeña rivalidad para nosotros. Yo creo que la pasamos bien y ahora queremos seguir manteniendo esas sensaciones. Desde luego no nos tomamos el partido a la ligera, primero por el título y después por lo que comentas, porque a nosotros queremos que nos refuerce.
Ernesto Valverde ha confirmat que el lateral dret Juan Velasco debutarà i que Jonatas tindrà més minuts. Els internacionals Sabaleta, Kameni i Sa no entraran en principi a la llista. A Temudo el reservaran pel partit de Lliga de diumenge a Saragossa. El capità ja s'ha entrenat avui amb el grup, però no es vol arriscar. Moja continua entrenant-se en solitari i els metges no tenen clar si estarà a punt pel partit de la Romareda.
Aquest nou enfrontament entre el Barça i l'Espanyol continua tenint al rerefons una polèmica al marge de l'àmbit esportiu. El conflicte obert al Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Catalana fa que en aquests moments no s'hagi pogut designar cap àrbitre per la final de demà a Girona. Isaac Vilalta.
Bona tarda. El conflicte ara mateix continua encallat i el Comitè Tècnic d'Àrbitres ha de prendre una decisió en les pròximes hores, segurament a primera hora de la tarda d'avui. És a dir, no hi ha àrbitre per la final de la Copa Catalunya, que jugaran demà Barça i l'Espanyol. Alfons Álvarez Izquierdo, l'únic àrbitre català de primera divisió, s'ha negat a dirigir la final pel conflicte engegat amb la designació del nou president del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Ara bé, César Ochoa Díez, president d'aquest comitè, ha assegurat que la final no perilla. Ochoa Díez ho confirmava a Catalunya Ràdio.
Òbviament hi haurà àrbitre. Ens agradaria que fos el senyor Álvarez Izquierdo, que és l'àrbitre català de major categoria, arbitral, i bé, perquè és el nostre màxim representant, l'àrbitre de la primera edició espanyola. Lamentablement, doncs, si no canvien molt les coses en les properes hores, sembla ser doncs, que haurà d'arbitrar un altre àrbitre del comitè.
Aquesta tarda el comitè prendrà una decisió, designarà un nou àrbitre per dirigir la final. El comitè podria fins i tot sancionar Alfons Álvarez Izquierdo per negar-se a dirigir aquest partit. Ahir, de fet, estàvem pendents del desenvolupament de la primera jornada de la tercera divisió. 4 àrbitres havien presentat baixes mèdiques per evitar arbitrar aquest cap de setmana, però al final n'hi va haver prou d'àrbitres i la jornada es va disputar sense problemes. Tampoc es va produir cap manifestació per part de la plataforma Pro Eleccions, de la qual en forma part Alfons Álvarez Izquierdo.
Ens queda encara a parlar del Nàstic. L'equip grana debuta aquest cap de setmana al nou estadi com a equip de primera i després d'haver guanyat a Montjuïc a la primera jornada. Ara per ara, però, el que més preocupa és l'estat de la gespa de l'estadi. Anem a Tarragona. Tomàs Fortesa, bona tarda.
Bona tarda. Després del parèntesi d'aquest cap de setmana, la plantilla del Nàstic ha tornat als entrenaments per preparar el partit d'aquest diumenge al nou estadi contra el Celta. Serà el primer partit a Tarragona de primera divisió després de 56 anys i els jugadors són conscients del cas i, per tant, tenen totes les ganes de fer-ho bé. Esperen que l'aturada de la Lliga, després de la victòria al camp de l'Espanyol al primer partit, com diu el davanter Portillo, no els acabi afectant.
Era obligatorio el parar, ¿no? Yo creo que esperemos que no nos afecte en nada este parón y ya deseando que llegue el domingo para jugar, pero sobre todo esta semana tenemos que entrenar bien y afrontar el partido con muchísimas ganas, igual que lo afrontamos el día del Espanyol.
La plantilla del Nàstic continua entrenant al camp de gespa artificial de la Pobla de Mafumet per intentar guardar d'alguna manera la gespa del nou estadi. Els jugadors ho assumeixen amb tranquil·litat.
Nosotros ahora no tenemos que mirar el problema de césped. El problema de césped lo arreglarán quien se tiene que encargar de que el estadio esté bien. Nosotros tenemos que jugar al fútbol y solamente pensar en ganar el domingo al Celta. Nosotros, en el estadio nuestro, como siempre he dicho, yo creo que tiene que ser un punto a nuestro favor, un fortín, y hay que intentar sumar todos los puntos posibles en nuestro estadio.
Aquesta setmana, Luis César ha volgut recuperar el ritme habitual d'entrenaments quan hi ha partit el cap de setmana. D'aquesta manera, demà hi torna a haver jornada de descans i dimecres la sessió serà doble, si pot ser el camp anexa del nou estadi per tornar a retrobar-se amb la gespa natural.
A Força Esports sabem llatí.
Força Esports, Catalunya Ràdio, Santi Carreras.
Com sempre, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
7 minuts i les 3 de la tarda, tenim temps també per parlar de la Vuelta. Anem cap a Avilés. Jordi Turria, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles.
Avui hi ha jornada de descans a la Vuelta, Jordi. Aprofitem, per tant, per fer balanç del que hem pogut veure fins ara en aquesta ronda espanyola. Els protagonistes podríem dir que han estat dos corredors que no van participar al Tour, Alejandro Valverde i Alexander Vinokourov. Una situació ben diferent de la que està vivint els ciclistes de l'equip FONAC, el millor equip del Tour, però que al final de la temporada desapareix.
Doncs efectivament, els noms d'Alejandro Valverde, de Carlos Astre, d'Alexander Vinokourov són els que més sonen en aquesta edició de la Vuelta. Són els que estan associats d'alguna manera amb la victòria. Però hi ha una altra cara de la moneda i aquesta probablement la personalitzen els corredors i el director de l'equip FONAC. És un equip que sap que li queden només uns dies, unes setmanes de vida. Saben que al final de la temporada desapareixerà aquesta formació, probablement motivat per diferents casos de dopatge. Això fa que la moral dels corredors estigui realment pel terra i difícil es fa de veure'ls al capdavant del grup. De tota manera, Juan Fernández, el seu director esportiu, sembla que ha tirat la tovallola i ja no busca un sponsor que substitueixi aquesta marca suïssa.
Lo difícil es encontrar sponsor, ¿no? Patrocinador, con lo cual yo tampoco me planteo la búsqueda, ¿entiendes? Yo ya me cansé en su momento de buscar patrocinador. Yo soy un técnico con una experiencia que si alguien tiene una estructura montada o quiere montar una estructura en ciclismo y piensa que la persona para dirigir esa estructura es Juan Fernández, sabe dónde encontrarme.
Costa reconèixer que el dopatge és el motiu principal o gairebé l'únic motiu que ha pogut acabar amb aquesta formació, però el cert és que el FONAC té dos corredors com Santi Botero i Quique Gutiérrez que estan a l'operació Port en aquest llistat, que Tyler Hamilton va donar positiu, que Santi Pérez va donar positiu, que Òscar Camenzín va donar positiu, que Floyd Landis va donar positiu. Les coses, doncs, encara que costi de reconèixer, semblen clares.
Como a todos los deportes, el dopaje siempre hace daño, pero es algo que cuando surge hay que saber convivir con él. Nadie lo quiere. Todo el mundo lo que pretendemos es erradicarlo, si es posible al 100%. Pero cuando surgen casos, lo importante es saber que son casos aislados, que es por un corredor. Por su culpa, directa o indirectamente, pero que sea él el responsable. Que no haya detrás de él personas que lo encubren, que lo apoyan.
L'equip estava ferit per diferents casos de dopatge, però tot es va accelerar amb el positiu de Floyd Landis, el corredor que teòricament va guanyar el Tour de França, però que 48-72 hores després d'aconseguir la victòria es va saber que havia donat positiu. A més, també es va parlar d'una festa durant el Tour de França, una festa amb begudes i també amb productes prohibits.
O sea, lo desconozco. Yo no le he visto absolutamente tomar nada de eso. Ahora, cuando uno se mete en su habitación y se cierra, pero yo no le he visto absolutamente nada de lo que se está publicando, para nada.
La realitat, però, és una, i dels nou corredors que van començar la Volta a Espanya només en queden sis. Ha abandonat fins i tot el seu líder, Miguel Ángel Martín Perdiguero, i dels sis, cinc estan en aquests moments a més d'una hora del líder de la Volta.
Gràcies, en Jordi. No deixem de parlar de ciclisme. Hem parlat de l'equip FONAC i ara volem fer-ho també d'un ciclista català que també s'havia vist afectat per acusacions de dopatge. Estem parlant de Josep Antoni Hermida, un dels implicats a l'operació Port. Hermida, que no va poder disputar el Campionat del Món de Bicicleta de Muntanya, ha tornat aquest cap de setmana a la competició perquè, de fet, no ha rebut cap sanció. Anem cap a Girona. Tomàs Llebre, bona tarda.
Bona tarda. El corredor de Puigcerdà, Josep Antoni Hermida, després de no haver pogut participar al Mundial de BTT, presumptament per estar vinculat a la relació d'esportistes de l'anomenada Operació Port, aquest cap de setmana ha tornat a competir.
Aquest cap de setmana vam córrer la Copa Catalana a Andorra. La veritat és que el meu rendiment va ser bo, després de tots els últims aconteixements, doncs sempre tens allà una crisi mental i bueno, al final doncs vaig treure un resultat bo cap endavant. Vaig fer segon darrere el Martí Gispert, que venia de fer un bon Mundial. I sobretot va ser una prova de foc, una prova, un test important, no tan físic, sinó més psicològic, perquè bueno, el reincorporar-me a les competicions pues, bueno, sempre és important, no? Després d'una situació com aquesta, en la que he estat parat i he estat pensant molt.
Hermida, que té previst completar la seva temporada de competicions a nivell internacional aquest dissabte a Àustria, l'última prova de la Copa del Món de BTT, continua molt afectat i no entén les raons que van portar la Federació Espanyola de Ciclisme a impedir-li disputar el Mundial de BTT.
Que és una situació violenta, és una situació que no és agradable, sobretot doncs, quan no tens capacitat de defendre't i sobretot quan s'estan dient coses que no són certes, no? Llavors, doncs, bueno, amb l'ajut de la família doncs, sempre superen totes aquestes situacions i l'important és que jo he continuat a la meva activitat, que és la de pedalar, he entrenat cada dia sense afluixar el ritme, sobretot doncs, pensant en aquestes curses, no? I bueno, doncs ara els abogats i la federació doncs, seran els que hagin de pronunciar-se, sobretot la federació, que és el que va prendre la decisió de fer-me tornar al Mundial i que a dia d'avui tampoc ha demostrat res ni tampoc ha aclarit la situació en la que em trobo.
Josep Antoni Hermida té encara 2 anys més de contracte amb el seu actual equip, el Multivan Mérida.
Tenim 2 minuts per parlar també de waterpolo. Els equips espanyols masculí i femení continuen la seva participació a l'europeu que es fa a Sèrbia. Les dues seleccions ja tenen la classificació assegurada per als quarts de final, però volen mirar d'entrar directament a semifinals.
Buscaran les semifinals els homes de la selecció masculina aquest vespre a partir d'un quart de nou. No ho tindrà fàcil, ja que el rival serà la selecció de Sèrbia, líder del grup A, empatada amb Espanya i que com a selecció anfitriona tindrà el suport del seu públic. La selecció femenina, després d'aconseguir un meritori empat contra Hongria, avui ha patit però ha aconseguit superar Holanda per 12-11. La seleccionadora Marcen Romà parla sobre l'esforç del partit d'ahir i les poques hores que han tingut les seves jugadores per recuperar-se.
Nosaltres vam jugar a Hongria amb tensió fins al final, només hem tingut unes 12 hores de recuperació i això sabíem que es notaria, encara que hem empleat tots els sistemes de recuperació que hem pogut, però sabíem que ens afectaria una mica. A més, nosaltres juguem molt millor per la tarda, molt millor. O sigui que estic contenta.
Aquest matí també ha jugat Hongria en el mateix grup de les espanyoles i ha pallissat Sèrbia per 22-4. Si es compleixen els pronòstics, el pròxim rival de les jugadores de Marcen Romà als quarts de final serà la selecció de Grècia.
I abans d'acabar, comentar un apunt de tennis. Avui es juguen partits ja de 8ens de final de l'Open dels Estats Units de tennis. Robredo jugarà contra el rus Mikhail Jussini i Nadal ho farà contra el txec Jiří Novák. Recordem que aquesta passada matinada Andrea Agassi ha jugat el seu últim partit com a tennista professional. Ho deixem aquí. I tornem com sempre demà a la mateixa hora. Gràcies, bona tarda.